El Consell de Ministres, després de moltes controvèrsies entre els socis del PSOE i Podem i algunes modificacions respecte al text original. Cristina Cantal.
El text reconeix la diversitat dels nuclis familiars, introdueix reformes per reduir desigualtats, garanteix la renda universal de 100 euros per a la criança i desplega nous permisos per facilitar la conciliació. La ministra de Drets Socials, Ione Belarra, ha defensat la necessitat de la nova llei.
Conciliar la vida laboral y la vida personal en España es prácticamente ciencia ficción. Y yo creo que por eso esta norma era fundamental, para empezar a dar respuesta a esos problemas de conciliación. Solemos decir que les hemos pedido a los padres y a las madres que sean superhéroes y superheroínas. Vamos a intentar pedirles a partir de ahora que sean solo padres y madres, que ya es bastante.
La reforma dels delictes de malversació i sedició passa en el primer tràmit al Congrés. La Comissió de Justícia ha aprovat els nous canvis del Codi Penal amb els vots del PSOE, Podem, Esquerra, PNB i Bildu.
Ara es debatrà i votarà definitivament a la cambra dijous vinent. Des del govern, la portaveu Patrícia Plaja destaca aquesta reforma com a clau per no castigar la dissidència política.
Sí, satisfets amb aquests canvis. Considerem que aquests canvis resten força repressiva a l'Estat i, per tant, fan que no es puguin utilitzar diversos delictes, el paraigua d'alguns delictes, com era el cas de la malversació, no amb les finalitats que haurien de tenir, sinó amb l'única finalitat de perseguir l'independentisme.
Els preus augmentaran al voltant del 10% aquest Nadal respecte de l'anterior, segons els majoristes de Mercabarna. Així i tot, preveuen unes bones vendes aquestes festes gràcies a la moderació de la inflació de l'octubre.
Per reduir el preu de la cistella de la compra, els majoristes de Mercabarna recomanen optar pel producte de proximitat. Ho explica el seu vicepresident, Jaume Flores.
Nosaltres sempre recomanem anar a mercat amb la ment oberta. Si tu vas a buscar un producte específic i en aquell moment no és el moment òptim per qualitat, per preu, doncs nosaltres recomanem comprar el producte de temporada que normalment sempre és més òptim en qualitat i en preu.
Els estats de la Unió Europea arriben a un acord per moderar la reducció dels dies de pesca proposada per la Comissió, passant d'una restricció addicional de 3 setmanes a poc més d'una setmana.
La Generalitat considera que la Unió Europea no ha estat sensible amb els interessos dels pescadors catalans. El director de Política Marítima i Pesca Sostenible, Sergi Tudela, tem que el sector pesquer català no pugui aguantar més reduccions dels dies de sortir a la mar i demana mesures més intel·ligents.
Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
Tudela ha explicat al programa Arran de Mar de la xarxa que cal més sensibilitat amb els pescadors mediterranis i aplicar de manera més intel·ligent la recuperació de recursos marins.
Un any més estem davant d'una nova reducció de dies de pesca, no? Que nosaltres precisament hem treballat molt intensament darrerament perquè aquesta gestió es faci d'una manera més intel·ligent.
En cultura, tot a punt per celebrar aquest vespre la 72a edició de la tradicional Nit de Santa Llúcia.
La festa d'Òmnium de les Lletres Catalanes tornarà a entregar els premis més rellevants de literatura del país, entre els quals destaquen el Premi Sant Jordi de novel·la, el Premi Carla Riba de poesia i el Premi Mercè Rodoreda de contes i narracions.
I en esports, la Copa del Rei d'Hoquei Patins del 2023 es disputarà en el pavelló Joan Ortoll de Calafell.
Es jugarà del 2 al 5 de març. La Federació Espanyola de Patinatge i l'Ajuntament de Calafell, conjuntament amb el Club Patí Calafell, han arribat a un acord per acollir aquesta competició.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. La precipitació ja ha anat arribant durant aquestes últimes hores en alguns municipis de Catalunya, sobretot del sud del país, i s'espera que també durant la tarda afectin especialment cap a la meitat oest del país, és a dir, comarques de Lleida, també de Tarragona, punts de la Catalunya central, i de més de manera més dispersa que puguin afectar a d'altres punts. Tot i això, és una precipitació que quedarà més o que més quantiosa serà cap a l'interior del territori. Pel que fa a la temperatura, hem començat el dia amb una temperatura més alta que la d'ahir, també s'ha deixat notar durant aquestes últimes hores de cara al migdia amb temperatures força més suaus, fins i tot amb temperatures de 17 graus, i de cara a aquesta propera nit i matinada s'espera que de nou tinguem el cel força ennuvolat, també s'esperen alguns ruixats, sobretot cap al terç nord del territori, que ben bé podran aguantar fins demà al matí, i d'altra banda, de nou s'han de formar aquests bancs de boira a punts de la Catalunya central o cap a les comarques del Pla de Lleida. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Situació complicada a la xarxa viària catalana. Ens comencem situant a la ronda litoral de Barcelona. A la B10 hi ha retencions entre Sant Adrià i Cantunis en sentit Llobregat per un accident que ja no talla cap carril. A la mateixa via, però en sentit contrari, hi ha trams de retenció de la zona franca al nus de la Trinitat en sentit Besòs. A la ronda dalt hi ha retencions en diferents trams entre Esplugues i el nus de la Trinitat en sentit Besòs i entre Horta i Sant Gervasi en sentit Llobregat. A la C58 i a la C33, lentitud i aturades de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C58, a més, hi ha retencions a Ripollet en sentit nord. A la P7, retencions de Santa Perpètua a Barberà en sentit sud i de Sant Cugat a Cerdanyola en sentit nord. A la B30, a Cua Barberà en tots dos sentits. A la C17, lentitud a Parets en tots dos sentits. A la Pota Nord, retencions a Santa Coloma en sentit sud. A la 2, retencions entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en tots dos sentits i Abrera en sentit Lleida. I a la B23, retencions de Molins del Papiol i d'Esplugues a Barcelona. És tot. Bona tarda.
Nadal és l'època de l'any amb més llums, però a Catalunya una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal sigues llum pels altres. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
El nostre Nadal, el tió...
El menjador.
El caganer.
El pessebre.
Les neules...
Sucades dins del cava.
Com xarrupes, noi. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya, és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Llum verda a la polèmica llei de famílies, l'ha aprovada en un primer pas al Consell de Ministres, després, això sí, de moltes controvèrsies entre els socis PSOE i Podem i algunes modificacions respecte al text original.
Un text que reconeix la diversitat dels nuclis familiars, introdueix reformes per reduir desigualtats, garanteix la renda universal de 100 euros per a la criança i desplega nous permisos per facilitar la conciliació.
La presentació s'havia de fer a finals de novembre, però es va eliminar a l'ordre del dia. En l'últim moment, la nova llei segueix la Directiva Europea de Conciliació del 2019 i modifica l'Estatut dels Treballadors. David Navarro.
L'avantprojecte de llei estableix un nou permís remunerat de 5 dies per cuidar familiars. Aquest dret se li afegeix el d'absentar-se de la feina per motius urgents fins 4 dies més. A més, els pares i mares amb nens menors de 8 anys disposaran d'un permís sense sou de 8 setmanes per tenir-ne cura. Una altra novetat és que els 100 euros que fins ara cobraven les mares treballadores de menors de 3 anys els rebran també les que estiguin a l'atur o hagin cotitzat almenys durant un mes. A més, les famílies monoparentals amb dos fills tindran els mateixos drets que les nombroses. D'altra banda, la llei també reconeix jurídicament tots els models de família, com les del col·lectiu LGTBIQ+. La ministra de Drets Socials, Ione Belarra, ha destacat que es tracta de reformes necessàries.
Conciliar la vida laboral y la vida personal en España es prácticamente ciencia ficción. Y yo creo que por eso esta norma era fundamental para empezar a dar respuesta a esos problemas de conciliación. Solemos decir que les hemos pedido a los padres y a las madres que sean superhéroes y superheroínas. Vamos a intentar pedirles a partir de ahora que sean solo padres y madres, que ya es bastante.
La portaveu de l'executiu, Isabel Rodríguez, ha dit que reformes com la de la sedició eviten que Catalunya torni al 2017 i ha rebutjat la possibilitat plantejada per Esquerra Republicana de fer un referèndum d'independència pactat.
L'altre titular polític del dia, la reforma dels delictes de malversació i sedició, han passat el primer tràmit al Congrés aquest matí. La Comissió de Justícia ha aprovat els nous canvis del Codi Penal amb els vots de PSOE i Podem, Esquerra, PNB i Bildu. Ara es debatrà i votarà definitivament a la cambra dijous vinent, després de l'acord entre Esquerra i el PSOE, com sentíem, per rebaixar les penes per malversació quan no hi ha benefici propi. Des del govern avui han destacat aquesta reforma com a clau per no castigar la dissidència política. Carvajal.
Satisfacció al govern per la reforma de la malversació i la sedició. Consideren que és un avenç i, malgrat no quedar un codi penal exactament com el voldrien, almenys ara posarà més difícil perseguir independentistes. És la valoració de la portaveu Patrícia Plaja.
Sí, satisfets amb aquests canvis. Considerem que aquests canvis resten força repressiva a l'Estat i, per tant, fan que no es puguin utilitzar diversos delictes, el paraigua d'alguns delictes, com era el cas de la malversació, no amb les finalitats que haurien de tenir, sinó amb l'única finalitat de perseguir l'independentisme.
Plaja assegura que la desjudicialització avança i que l'objectiu del govern continua sent l'amnistia i el referèndum. Digui el que digui al respecte el ministre Félix Bolaños.
I què? Que hagi dit que no. Hem sentit aquest no amb els indults i els presos en el carrer, hem sentit aquest no amb reconèixer el conflicte i ara estem parlant d'un conflicte polític entre l'Estat espanyol i Catalunya, hem sentit que no amb la derogació del delicte de sedició i ja està derogat.
D'altra banda, Plaja s'ha mostrat segura que ben aviat, abans de Nadal, hi haurà acord pels pressupostos i no descarta que sigui a quatre bandes, amb tots els partits que els negocien.
I encara parlant de la reforma del Codi Penal, PSOE i Podem també han pactat una esmena que pretén evitar les reduccions de penes sistemàtiques per la nova llei del sí és sí.
Es tracta d'un ajust tècnic, diuen, amb la que pretenen facilitar l'aplicació correcta de la llei després de la intensa polèmica política i jurídica que ve provocant la interpretació per part d'alguns jutges d'aquesta nova normativa, amb rebaixes de condemnes a agressors sexuals. En concret, s'ha incorporat un pàrraf a l'exposició de motius de la reforma del Codi Penal en curs per facilitar la interpretació del dret transitori d'acord amb la jurisprudència consolidada.
I a aquesta hora el Parlament català celebra amb un ple extraordinari la commemoració dels 90 anys d'història de la cambra. La principal curiositat de la sessió és que hi ha presents tots els expresidents vius, entre ells Jordi Pujol. Segueix aquesta sessió el nostre company David Amador. David, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doncs mira, ara acaba de finalitzar amb l'himne dels Segadors, aquesta sessió que ha començat a les 6 de la tarda, com deies, amb els expresidents. Escoltem, si et sembla, el president de la Generalitat, Pere Aragonès.
Els seus maldecaps, els seus projectes de vida. És la suma de la vida de totes i tots nosaltres. Ciutadans i ciutadanes que configurem un país plural i divers.
També ha parlat el líder de l'oposició, el líder del Partit del Socialista, Salvador Illa.
Cooperem, col·laborem amb la resta d'Espanya i amb la resta d'Europa. Perquè el camí hem de fer plegats, més ara que estan atacant-se els valors europeus dels que formem part.
Entre els altres caps de fila dels grups parlamentaris, naturalment també ha parlat el president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, que feia aquesta reflexió.
Hem de seguir lluitant i defensant la nostra sobirania cada dia. Només tindrem un Parlament plenament democràtic i funcional quan siguem un país plenament just i lliure.
Acabada aquesta sessió solemne, doncs, com dèiem, amb l'himne dels Segadors, s'acaba d'inaugurar també l'exposició 90 anys de la Constitució del Parlament de Catalunya, que restarà instal·lada al Saló Gris dels Passos Perduts. Recordem que la mostra reprodueix fotografies, documents i articles periodístics que apropen al visitant el context històric d'aquests 90 anys del Parlament de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Nova jornada de retards i incidències a Rodalies. Una avaria ha afectat avui el sistema entre les estacions de Sants i Plaça Catalunya de Barcelona i això ha obligat a fer desviaments selectius per altres vies i reduir la freqüència dels trens.
La incidència s'ha resolt pels vols de les 5, malgrat que les afectacions en forma de retards, especialment a les línies R1, R2 i R3, s'han prolongat encara més al llarg de la tarda. Des de Rodalies s'ha anunciat que el servei s'està restablint progressivament pel que fa a les freqüències com la regularitat. El cert, però, és que centenars d'usuaris encara estan mostrant a través de les xarxes els problemes en aquestes línies amb combois plens a vessar o retards en el pas dels trens.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En política local, l'alcaldable de Junts a Barcelona, Xavier Trias, espera que la seva candidatura aconsegueixi suports més enllà dels simpatitzants de la formació. Avui ha fet la seva primera roda de premsa després d'anunciar que es presentarà a les municipals del maig i assegura que més enllà de Junts es presenta com a Trias. Carina Bebe.
Malgrat ser el candidat de Junts, Xavier Trias utilitza la seva marca personal d'exalcalde de la ciutat per recuperar l'alcaldia de Barcelona. Diu que no amaga les sigles del partit, però que vol ampliar la base amb votants socialistes i republicans descontents amb una ciutat que considera desnortada i que ha perdut prestigi, lideratge i projecció amb la coalició de govern dels comuns i dels socialistes. Pel que fa a l'equip, ara per ara només es coneixen dos noms, Neus Munté i Jordi Martí, mentre que l'exconseller Josep Maria Argimon finalment no anirà a les llistes. Pel que fa a possibles pactes, aquest és el posicionament de l'alcaldable.
Si hi ha una llista que sigui la més votada, que espero ser jo, espero ser l'alcalde. Si és una altra, pues, escolta, li donaré suport sempre i quan, jo ja deixo clar, jo no donaré suport a la senyora Colau per ser alcaldessa.
El candidat de Junts per Catalunya ja ha avançat que, si pot, frenarà la connexió dels tramvies per la Diagonal i espera que el PDeCAT li doni suport i no presenti cap altre candidat.
Més coses, els preus augmentaran al voltant del 10% aquest Nadal respecte de l'anterior, segons els majoristes de Mercabarna. Així i tot, preveuen unes bones vendes aquestes festes gràcies a la moderació de la inflació de l'octubre.
De fet, confien a recuperar el volum de vendes d'abans de la pandèmia i distribuir més de 108.000 tones de producte fresc entre un 10% i un 15% més que l'any passat. En relació als preus, de mitjana el peix i el marisc s'encariran un 13% respecte a l'any passat i la fruita un 10%, amb increments en productes típics com el raïm o la pinya. Per reduir el preu de la cistella de la compra, els majoristes de Mercabarna recomanen optar pel producte de proximitat. Ho explica el seu vicepresident, Jaume Flores.
Nosaltres sempre recomanem anar a mercat amb la ment oberta. Si tu vas a buscar un producte específic i en aquell moment no és el moment òptim per qualitat, per preu, doncs nosaltres recomanem que comprar el producte de temporada, que normalment sempre és més òptim en qualitat i en preu.
El president del Gremi de Majoristes de Peix, Àngel Mañez, posa exemples de productes que han baixat de preu.
Aquest any ha pujat moltes coses. Per exemple, ha pujat molt els cefalòpodos, però no per la guerra d'Ucrània ni per la inflació. Ha pujat perquè hi ha hagut poques captures. Però la que hi hagi mica de captura baixarà. Però igual que ha pujat el pop o el calamar, doncs ha baixat el lluç, ha baixat el rap, ha baixat altres productes, ha baixat el salmó, ha baixat la durada de viver, ha baixat el llobarro. Per tant, tenim molts productes a preus molt raonables.
A més, els peixaters recorden que el producte congelat i d'aqüicultura és de gran qualitat i més barat.
En la crònica social, llibertat amb càrrecs pel tenor Albert de Prius, detingut ahir acusat d'abusos sexuals.
El jutjat d'instrucció número 6 d'Arenys de Mar ha acordat també com a mesura cautelar un ordre d'allunyament de 500 metres respecte a la de la denunciant, així com la prohibició de comunicar-se amb ella. La causa està oberta per un delicte d'abusos continuats a una menor de 16 anys.
L'Ajuntament de Calella ja va avançar ahir en aquest informatiu que es personaria com a acusació particular i avui l'alcalde Marc Buch ha explicat als companys de Ràdio Calella que va parlar amb el detingut fa setmanes arran d'unes pintades de denúncia aparegudes al municipi i que ell li va negar els fets. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
Aquest matí l'alcalde Marc Buch ha revelat que arran de les últimes pintades anònimes que van aparèixer a Calella, fins i tot a les parets de l'Ajuntament, en què acusaven directament de Prius d'abusador, ell el va citar al seu despatx per preguntar-li personalment. La resposta va ser aquesta.
Justament doncs, vaig tornar a parlar amb el senyor de Prius en el meu despatx i li vaig preguntar directament si hi havia alguna cosa i si hi havia alguna denúncia i ell m'ho va negar i jo en cap moment doncs, en tenia coneixement. Evidentment, si n'haguéssim tingut coneixement, de seguida doncs, haguéssim actuat, haguéssim demanat a la justícia doncs, que actués, perquè saben doncs, que ens presentem com a acusació particular.
L'Escola Pia de Calella ha enviat una circular informativa a les famílies del centre per explicar que el passat 5 de novembre, i en ser coneixedora que hi havia una denúncia contra de Prius, es va decidir rescindir el contracte de cessió d'espais amb el cor Harmonia, el centre musical, després de fer una concentració de rebuig ahir. La comunitat feminista de Calella ha anunciat noves accions en els pròxims dies.
El Ministeri de Transició Ecològica incompleix la Llei de Protecció del Medi Marí per permetre la instal·lació de grans molins de vent flotants en espais molt rics en biodiversitat com la Badia de Roses. La denúncia la fa Rafael Sardà, representant del CSIC, en el grup de treball de planificació i ordenació marítima de l'Estat. El govern ha d'aprovar el pla d'ordenació de l'espai marí abans de final d'any. Helena Puigdueta.
Un pla que, entre altres aspectes, delimitarà l'emplaçament més idoni per a la instal·lació d'aquestes plataformes eòliques marines. I aquesta és ara mateix la principal preocupació que pesa sobre el Parc Tramuntana, davant del Golf de Roses. Un projecte que, segons Rafael Sardà, s'ha planificat ignorant el principi de precaució, un dels punts bàsics de la Llei de Protecció del Medi Marí.
Si no saps exactament què pot fer i presumeixes que pot haver-hi alguns problemes que poden arribar a ser crítics per al sistema natural, tu tens que demanar primer estudis.
Tampoc s'ha buscat el consens de tot totes les parts afectades, tal com obliga la llei. Així, a l'hora de fer el mapa de l'eòlica marina flotant, els dos únics actors amb qui s'ha contactat són la indústria del sector i els governs autonòmics.
A nosaltres ningú no ens ha consultat el perquè de sobte, amb el POEM, enfront de Barcelona hi ha un entorn marí que té una necessitat de producció més gran que a la plataforma continental de l'Empordà. Això és una aberració.
Aquest científic del CSIC apunta que si Catalunya necessita d'un parc eòlic marí per fer la transició energètica, cal que busqui emplaçaments alternatius, encara que no siguin tan rendibles pels seus promotors.
I els estats de la Unió Europea arriben a un acord per moderar la reducció dels dies de pesca proposada per la Comissió.
Després d'unes negociacions que s'han allargat dos dies, els 27 han aconseguit de moderar la reducció dels dies de pesca que havia proposat la Comissió Europea, passant d'una restricció addicional de 3 setmanes a poc més d'una setmana. La reducció original era del 7% i s'ha passat al 3,5%. A canvi d'aquesta rebaixa, però, el sector pesquer de la Mediterrània haurà d'optar per mesures que permetin de seleccionar millor la mida dels exemplars que es cacen, com per exemple fer ús de xarxes que impedeixin pescar peixos de dimensions reduïdes o acceptar una veda de 4 setmanes consecutives.
Des del sector català, el director de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat, Sergi Tudela, ha alertat al programa Arran de Mar de la xarxa que, tot i que l'acord és bo pel conjunt de l'Estat, especialment l'Atlàntic, no ho és pel Mediterrani. Tudela ha recordat que la flota pesquera catalana ja fa temps que du a terme vedes i exclusió de zones de pesca que altres zones de l'Estat no fan i que suposen una reducció d'entre el 25 i el 30% de les captures. Les reduccions sistemàtiques que s'imposen al sector signifiquen l'ofegament dels professionals de la pesca d'arrossegament. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
El director de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat, Sergi Tudela, tem que el sector pesquer català no pugui aguantar més reduccions als dies de sortir a la mar en el camí de la recuperació del fons marí. Tudela ha explicat al programa Arran de Mar de la xarxa que cal més sensibilitat amb els pescadors mediterranis i aplicar de manera més intel·ligent la recuperació de recursos marins.
En el Mediterrani, doncs, lamentablement, un any més estem davant d'una nova reducció de dies de pesca, no? Que nosaltres, precisament, hem treballat molt intensament darrerament perquè aquesta gestió, aquesta recuperació dels recursos que és necessària i aquests esforços que s'han de fer i que els estem fent es facin d'una manera més intel·ligent.
Segons Tudela, sí que es pot considerar positiu que Brussel·les hagi acceptat que la reducció de dies passi del 7,5 al 7 i que es quedi en 3 dies i mig per a aquelles flotes com les catalanes que han aplicat des de fa anys mesures de conservació com les vedes biològiques.
En cultura, tot a punt per celebrar aquest vespre la 72a edició de la tradicional Nit de Santa Llúcia.
És la Festa Òmnium de les Lletres Catalanes, un esdeveniment artístic en el transcurs del qual es fa el lliurament dels premis més rellevants de literatura del país, entre els quals destaquen el Premi Sant Jordi de Novel·la, el Premi Carles Riba de Poesia i el Premi Mercè Rodoreda de Contes i Narracions. Coincidint amb el seu 70è aniversari, l'edició del 2020 va engegar amb un canvi de format i passa a celebrar-se de manera permanent al Teatre Nacional de Catalunya, consolidant-se d'aquesta manera com a un espectacle televisiu i nit de referència del calendari cultural dels Països Catalans. Aquest dimarts 13 de desembre se celebra aquesta 72a edició de la Nit de Santa Llúcia i s'emetrà en directe per TV3 a partir de les 8 del vespre.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. En hoquei sobre patins, la Copa del Rei del 2023 es disputarà en el pavelló Joan Ortull de Calafell.
Es jugarà del 2 al 5 de març. La Federació Espanyola de Patinatge i l'Ajuntament de Calafell, conjuntament amb el Club Patí Calafell, han arribat a un acord per acollir aquesta competició. Serà la primera vegada que la Copa Masculina es disputa en aquesta localitat. Calafell té molta experiència en organitzar esdeveniments esportius d'alt nivell i, com a més destacat, va ser la seu d'algunes competicions dels Jocs Mediterranis del 2018. El Parlem Calafell és, doncs, l'equip classificat d'ofici com a anfitrió, tot i que el seu tercer lloc actual a l'Hockey Lliga també li dona el bitllet per criteris esportius. La resta de participants es decidiran segons la classificació del campionat al final de la primera volta d'aquí dues jornades. El Barça, el Liceo, el Noia i el Reus Deportiu hi seran, i per a les altres tres places els més ben classificats són actualment el Caldes, l'Igualada i el Voltregà.
I el Palafrugell i l'Espanyol es veuen avui les cares en el partit pendent del grup sud de l'hoquei Lliga Plata.
Els dos equips necessiten la victòria, els gironins per mirar una mica més amunt a la classificació i els barcelonins en la lluita per deixar una mica més enrere la part baixa.
El partit a les 9 de la nit, des de Televisió Costa Brava, informa Laia Campos.
Aquest dimarts a les 9 del vespre es donarà inici a aquest enfrontament entre el corredor Mató Palafrugell i el Wings Espanyol, corresponent a la quarta jornada de l'Hockey Lliga Plata Sur, que en el seu moment es va ajornar pel Mundial celebrat a Argentina. Una victòria palafrugellenca faria ascendir de la setena a la tercera posició als de Cesc Linares, mentre que si fos l'Espanyol qui sumés els 3 punts, passaria de la novena a la vuitena plaça. L'Espanyol arriba al duel després de perdre la pista del Manlleu aquest cap de setmana i el Palafrugell d'haver guanyat a casa el Sant Feliu. En finalitzar-se el duel contra el Sant Feliu d'aquest dissabte, Cesc Linares, el tècnic palafrugellenc, ja pensava en el partit d'avui.
Pensant en el partit de l'Espanyol, que a més és un equip que rep molt pocs gols, que és molt, molt aferrat a darrere, i nosaltres sabent això una miqueta, doncs, bueno, hem de preparar-lo amb consciència.
Justament, el porter rival és en Lino, qui havia estat el capità del Palafrugell abans de separar els seus camins en finalitzar la temporada 2020-2021.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Abel Font, el control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Joan Barberà als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Nutrició amb Laura Crosas.
La llista de la compra. Per poder portar una alimentació saludable, cal seguir una mínima planificació per tal de tenir al rebost tot allò que necessitarem per cuinar el nostre menú setmanal. Primer de tot, escull un dia fixe de la setmana per fer la planificació. Què ha de contenir la llista de la compra? Tots els grups han de ser-hi presents. Les fruites i verdures fresques de temporada i variada. També poden ser deshidratades sense sucre o fins i tot congelada per fer batuts o d'altres preparacions. Puntualment, verdures llestes per a la cocció, per aquells dies que no tinguem gens de temps, com tomàquet natural sencer o triturat, bosses de verdura fresca o congelada, conserves o cremes de verdura amb baix contingut de sal, cereals integrals, arròs, quinoa, pasta, flocs o muesli sense fruita ni sucres, o bé farines, pa 100% integral, evitant els tipus motlla i patata o moniato. Llegums variats, en cru o de pot, i hummus, o alguna preparació per vegetarians com soja texturitzada, tofu, seità o tempe. Ous ecològics o de gallines camperes, del número 0 o 1. Peix i marisc fresc o congelat o en conserva. Carn fresca o congelada. Greixos saludables com olis vegetals sense refinar, fruits secs en cru o llavors. Infusions, te o cafè natural. Làctics i derivats. Llet, iogurt o kèfir natural, formatge fresc, evitant els més curats. I miscel·lània, algun endolcidor en cas de ser necessari, cacau pur sense sucre, xocolata negra mínim 80% en cacau, espècies o herbes aromàtiques, condiments, vinagre de poma o fermentats tipus cogombrets, xucrut o olives, però mai les farcides. Com puc fer una compra saludable? No facis la compra amb gana, fes-la després d'un àpat saciant o pren una fruita o iogurt abans si és necessari. Segueix un ordre. Comença pels productes secs, seguim pels refrigerats i acaba amb els congelats, per evitar tallar la cadena de fred. Consumeix aliments de temporada i millor frescos. Estalvies diners, embalatge i additius innecessaris i guanyes en qualitat i sabor. Evita els productes de màrqueting del tipus per a primar o light o baix en greix. Sovint, els que són baixos en sucre contenen més greixos o ja tenen bastant sucre propi, o els baixos en greix tenen més sucres, com els iogurts desnatats amb fruita o cereals, els flams o natilles o els gelats, els sucs o els cacaus i xocolates, la brioixeria i les galetes sense sucre o els refrescs, els snacks salats i les salses comercials. Tria alternatives saludables a aquests productes, iogurt sencer natural sense edulcorar i afegeix fruita fresca tallada o fruits secs, cacau pur en pols o xocolata negra mínim 80% cacau, aigua i fer els refrescs o batuts casolans amb fruita i herbes aromàtiques, comprar els ingredients per fer les salses casolanes i escollir embotits tipus pernil, pernil dolç o gall d'indi etiquetats amb un 90% de carn.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Llum verda a la polèmica llei de famílies, l'ha aprovada en un primer pas al Consell de Ministres després de moltes controvèrsies entre els socis del PSOE i Podem i algunes modificacions respecte al text original. Cristina Cantal.
El text reconeix la diversitat dels nuclis familiars, introdueix reformes per reduir desigualtats, garanteix la renda universal de 100 euros per a la criança i desplega nous permisos per facilitar la conciliació. La ministra de Drets Socials, Ione Belarra, ha defensat la necessitat de la nova llei.
Conciliar la vida laboral y la vida personal en España es prácticamente ciencia ficción. Y yo creo que por eso esta norma era fundamental, para empezar a dar respuesta a esos problemas de conciliación. Solemos decir que les hemos pedido a los padres y a las madres que sean superhéroes y superheroínas. Vamos a intentar pedirles a partir de ahora que sean solo padres y madres, que ya es bastante.
La reforma dels delictes de malversació i sedició passa en el primer tràmit al Congrés. La Comissió de Justícia ha aprovat els nous canvis del Codi Penal amb els vots del PSOE, Podem, Esquerra, PNB i Bildu.
Ara es debatrà i votarà definitivament a la cambra dijous vinent. Des del govern, la portaveu Patrícia Plaja destaca aquesta reforma com a clau per no castigar la dissidència política.
Sí, satisfets amb aquests canvis. Considerem que aquests canvis resten força repressiva a l'Estat i, per tant, fan que no es puguin utilitzar diversos delictes, el paraigua d'alguns delictes, com era el cas de la malversació, no amb les finalitats que haurien de tenir, sinó amb la única finalitat de perseguir l'independentisme.
Els preus augmentaran al voltant del 10% aquest Nadal respecte de l'anterior, segons els majoristes de Mercabarna. Així tot preveuen unes bones vendes d'aquestes festes gràcies a la moderació de la inflació de l'octubre.
Per reduir el preu de la cistella de la compra, els majoristes de Mercabarna recomanen optar pel producte de proximitat. Ho explica el seu vicepresident, Jaume Flores.
Nosaltres sempre recomanem anar a mercat amb la ment oberta. Si tu vas a buscar un producte específic i en aquell moment no és el moment òptim per qualitat, per preu, doncs nosaltres recomanem comprar el producte de temporada que normalment sempre és més òptim en qualitat i en preu.
El recinte de Sant Miquel del Fai s'obrirà finalment al públic la propera primavera després d'un llarg i complex procés d'obres per garantir la seguretat dels visitants.
L'entrada serà gratuïta, però caldrà cita prèvia per accedir-hi i poder visitar de moment 12 dels indrets d'aquest espai natural que va ser adquirit per la Diputació de Barcelona ara fa 5 anys. Lluís Martínez n'és el director.
Serà una visita de tipus cultural, per conèixer els valors del patrimoni natural singular d'aquí i del patrimoni cultural arquitectònic de tots aquests edificis que tenim des del segle IX, segle X cap aquí.
Tot a punt per celebrar aquest vespre la 72a edició de la tradicional Nit de Santa Llúcia.
La Festa Òmnium de les Lletres Catalanes tornarà a entregar els premis més rellevants de la literatura del país, entre els quals destaquen el Premi Sant Jordi de novel·la, el Premi Carles Riba de poesia i el Premi Mercè Rodoreda de contes i narracions.
I en esports, la Copa del Rei d'Hoquei Patins del 2023 es disputarà en el pavelló Joan Ortull de Calafell.
Es jugarà del 2 al 5 de març. La Federació Espanyola de Patinatge i l'Ajuntament de Calafell, conjuntament amb el Club Patí Calafell, han arribat a un acord per acollir aquesta competició. Serà la primera vegada que la Copa Masculina es disputa en aquesta localitat.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. La precipitació ja ha anat arribant durant aquestes últimes hores en alguns municipis de Catalunya, sobretot del sud del país, i s'espera que també durant la tarda afectin especialment cap a la meitat oest del país, és a dir, comarques de Lleida, també de Tarragona i punts de la Catalunya central, i de més de manera més dispersa que puguin afectar a d'altres punts. Tot i això, és una precipitació que quedarà més o que més quantiosa serà cap a l'interior del territori. Pel que fa a la temperatura, hem començat el dia amb una temperatura més alta que la d'ahir. També s'ha deixat notar durant aquestes últimes hores de cara al migdia amb temperatures força més suaus, fins i tot amb temperatures de 17 graus. I de cara a aquesta propera nit i matinada s'espera que de nou tinguem el cel força ennuvolat. També s'esperen alguns ruixats, sobretot cap al terç nord del territori, que ben bé podran aguantar fins demà al matí. I d'altra banda, de nou s'han de formar aquests bancs de boira a punts de la Catalunya central o cap a les comarques del Pla de Lleida. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs força de problemes a hores d'ara encara a la xarxa viària catalana. A la ronda litoral de Barcelona, a la B10, hi ha tram per retenció entre Esmadria i Cantoners en sentit Llobregat i entre l'Esna Franca i el Nus de la Trinitat en sentit Besòs. A la ronda dalt hi ha retencions en diferents trams entre Esplugues i el Nus de la Trinitat en sentit Besòs i entre Horta i Sant Gervasi en sentit Llobregat. A banda d'això, a l'AP2 hi ha un carril tallat a Montoliu de Lleida en sentit Barcelona per un accident i això provoca uns 2 quilòmetres d'aturades. A la C58 hi ha lentitud i aturades de Montcada a Barcelona en sentit sud i a Ripollet en sentit nord. A la B30, intensitat de Barberà en tots dos sentits. A la Pota Nord, a la B20 hi ha cua entre Santa Coloma Gramenet i el Nus de Trinitat en sentit sud. I a la B23 hi ha intensitat de Molins al Papiol i d'Esplugues a Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Nadal és l'època de l'any amb més llums. Però a Catalunya, una de cada 3 llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal, sigues llum pels altres. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Llum verda a la polèmica llei de famílies, l'aprovada en un primer pas al Consell de Ministres, després, això sí, de moltes controvèrsies entre els socis del PSOE i Podem i algunes modificacions respecte al text original.
Un text que reconeix la diversitat dels nuclis familiars, introdueix reformes per reduir desigualtats, garanteix la renda universal de 100 euros per a la criança i desplega nous permisos per facilitar la conciliació.
La presentació s'havia de fer a finals de novembre, però es va eliminar de l'ordre del dia en l'últim moment. La nova llei segueix la Directiva Europea de Conciliació del 2019 i modifica l'Estatut dels Treballadors. David Navarro.
L'avantprojecte de llei estableix un nou permís remunerat de 5 dies per cuidar familiars. Aquest dret se li afegeix al d'absentar-se de la feina per motius urgents fins 4 dies més. A més, els pares i mares amb nens menors de 8 anys disposaran d'un permís sense sou de 8 setmanes per tenir-ne cura. Una altra novetat és que els 100 euros que fins ara cobraven les mares treballadores de menors de 3 anys els rebran també les que estiguin a l'atur o hagin cotitzat almenys durant un mes. A més, les famílies monoparentals amb 2 fills tindran els mateixos drets que les nombroses. D'altra banda, la llei també reconeix jurídicament tots els models de família, com les del col·lectiu LGTBIQ+. La ministra de Drets Socials, Ione Belarra, ha destacat que es tracta de reformes necessàries.
Conciliar la vida laboral y la vida personal en España es prácticamente ciencia ficción. Y yo creo que por eso esta norma era fundamental para empezar a dar respuesta a esos problemas de conciliación. Solemos decir que les hemos pedido a los padres y a las madres que sean superhéroes y superheroínas. Vamos a intentar pedirles a partir de ahora que sean solo padres y madres, que ya es bastante.
La portaveu de l'executiu, Isabel Rodríguez, ha dit que reformes com la de la sedició eviten que Catalunya torni al 2017 i ha rebutjat la possibilitat plantejada per Esquerra Republicana de fer un referèndum d'independència pactat.
L'altre titular polític del dia, la reforma dels delictes de malversació i sedició, han passat el primer tràmit al Congrés aquest matí. La Comissió de Justícia ha aprovat els nous canvis del Codi Penal amb els vots del PSOE, Podem, Esquerra, PNB i Bildu. Ara es debatrà i votarà definitivament a la cambra dijous vinent, després de l'acord entre Esquerra i el PSOE per rebaixar les penes per malversació quan no hi ha benefici propi. Des del govern avui han destacat aquesta reforma com a clau per no castigar la dissidència política. Mont Carvajal.
Satisfacció al govern per la reforma de la malversació i la sedició. Consideren que és un avenç i, malgrat no quedar un codi penal exactament com el voldrien, almenys ara posarà més difícil perseguir independentistes. És la valoració de la portaveu Patrícia Plaja.
Sí, satisfets amb aquests canvis. Considerem que aquests canvis resten força repressiva a l'Estat i, per tant, fan que no es puguin utilitzar diversos delictes, el paraigua d'alguns delictes, com era el cas de la malversació, no amb les finalitats que haurien de tenir, sinó amb l'única finalitat de perseguir l'independentisme.
Plaja assegura que la desjudicialització avança i que l'objectiu del govern continua sent l'amnistia i el referèndum. Digui el que digui al respecte al ministre Félix Bolaños.
I què? Que hagi dit que no. Hem sentit aquest no amb els indults i els presos en el carrer, hem sentit aquest no en reconèixer el conflicte i ara estem parlant d'un conflicte polític entre l'Estat espanyol i Catalunya, hem sentit que no amb la derogació del delicte de sedició i ja està derogat.
D'altra banda, Plaja s'ha mostrat segura que ben aviat, abans de Nadal, hi haurà acord pels pressupostos i no descarta que sigui a 4 bandes, amb tots els partits que els negocien.
I encara parlant de la reforma del Codi Penal, PSOE i Podem també han pactat una esmena que pretén evitar les reduccions de penes sistemàtiques per la nova llei del CSI.
Es tracta d'un ajust tècnic, diuen, amb la que pretenen facilitar l'aplicació correcta de la llei després de la intensa polèmica política i jurídica que ve provocant la interpretació per part d'alguns jutges d'aquesta nova normativa, amb rebaixes de condemnes a agressors sexuals. En concret, s'ha incorporat un pàrraf a l'exposició de motius de la reforma del Codi Penal en curs per facilitar la interpretació del dret transitori d'acord amb la jurisprudència consolidada.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Nova jornada de retards i incidències a Rodalies. Una avaria ha afectat avui el sistema entre les estacions de Sants i Plaça Catalunya de Barcelona i això ha obligat a fer desviaments selectius per altres vies i reduir la freqüència dels trens.
La incidència s'ha resolt pels vols de les 5, malgrat que les afectacions en forma de retards, especialment a les línies R1, R2 i R3, s'han prolongat encara més al llarg de la tarda. Des de Rodalies s'ha anunciat que el servei s'està restablint progressivament, tant pel que fa a freqüències com a regularitat. El cert, però, és que centenars d'usuaris encara estan mostrant a través de les xarxes socials els problemes en aquestes línies amb combois plens a vessar o retards en el pas dels trens.
Notícies en xarxa.
En política local, l'alcaldable de Junts a Barcelona, Xavier Trias, espera que la seva candidatura aconsegueixi suports més enllà dels simpatitzants de la formació. Avui ha fet la seva primera roda de premsa després d'anunciar que es presentarà a les municipals pel maig i assegura que més enllà de Junts es presenta com a Trias. Carina Baibé.
Malgrat ser el candidat de Junts, Xavier Trias utilitza la seva marca personal d'exalcalde de la ciutat per recuperar l'alcaldia de Barcelona. Diu que no amaga les sigles del partit, però que vol ampliar la base amb votants socialistes i republicans descontents amb una ciutat que considera desnortada i que ha perdut prestigi, lideratge i projecció amb la coalició de govern dels comuns i dels socialistes. Pel que fa a l'equip, ara per ara només es coneixen dos noms, Neus Munté i Jordi Martí, mentre que l'exconseller Josep Maria Argimon finalment no anirà a les llistes. Pel que fa a possibles pactes, aquest és el posicionament de l'alcaldable.
Si hi ha una llista que sigui la més votada, que espero ser jo, espero ser l'alcalde. Si és una altra, pues, escolta, li donaré suport sempre i quan, jo ja deixo clar, jo no donaré suport a la senyora Colau per ser alcaldessa.
El candidat de Junts per Catalunya ja ha avançat que, si pot, frenarà la connexió dels tramvies per la Diagonal i espera que el PDeCAT li doni suport i no presenti cap altre candidat.
Els preus augmentaran al voltant del 10% aquest Nadal respecte de l'anterior, segons els majoristes de Mercabarna. Així tot preveuen unes bones vendes aquestes festes gràcies a la moderació de la inflació de l'octubre.
De fet, confien a recuperar el volum de vendes d'abans de la pandèmia i distribuir més de 108.000 tones de producte fresc, entre un 10 i un 15% més que l'any passat. En relació als preus, de mitjana el peix i el marisc s'encarirà un 13% respecte de l'any passat i la fruita un 10%, amb increments en productes típics com el raïm o la pinya. Per reduir el preu de la cistella de la compra, els majoristes de Mercabarna recomanen optar pel producte de proximitat. Ho explica el seu vicepresident, Jaume Flores.
Nosaltres sempre recomanem anar a mercat amb la ment oberta. Si tu vas a buscar un producte específic i en aquell moment no és el moment òptim per qualitat, per preu, doncs nosaltres recomanem que comprar el producte de temporada, que normalment sempre és més òptim en qualitat i en preu.
El president del Gremi de Majoristes de Peix, Àngel Mañez, posa exemples de productes que han baixat de preu.
Aquest any ha pujat moltes coses. Per exemple, ha pujat molt els cefalòpodos, però no ni per la guerra d'Ucrània ni per la inflació. Ha pujat perquè hi ha hagut poques captures, però la que hi hagi mica de captura baixarà. Però igual que ha pujat el pop o el calamar, doncs ha baixat el lluç, ha baixat el rap, ha baixat altres productes, ha baixat el salmó, ha baixat la durada de viver, ha baixat el llobarro. Per tant, tenim molts productes a preus molt raonables.
A més, els peixaters recorden que el producte congelat i d'aqüicultura és de gran qualitat i més barat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En la crònica social, llibertat amb càrrecs pel tenor Albert de Prius, detingut ahir acusat d'abusos sexuals.
El jutjat d'instrucció número 6 d'Arenys de Mar ha acordat també com a mesura cautelar un ordre d'allunyament de 500 metres respecte de la denunciant, així com la prohibició de comunicar-se amb ella. La causa està oberta per un delicte d'abusos continuats a una menor de 16 anys.
L'Ajuntament de Calella ja va avançar ahir en aquest informatiu que es personaria com a acusació particular i avui l'alcalde Marc Buch ha explicat als companys de Ràdio Calella que va parlar amb el detingut fa setmanes arran d'unes pintades de denúncia aparegudes al municipi i que ell li va negar els fets. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
Aquest matí l'alcalde Marc Buch ha revelat que arran de les últimes pintades anònimes que van aparèixer a Calella, fins i tot a les parets de l'Ajuntament, en què acusaven directament de Prius d'abusador, ell el va citar al seu despatx per preguntar-li personalment. La resposta va ser aquesta.
Justament doncs, vaig tornar a parlar amb el senyor de Prius en el meu despatx i li vaig preguntar no, directament si hi havia alguna cosa i si hi havia alguna denúncia i ell m'ho va negar i jo en cap moment doncs, en tenia coneixement. Evidentment, si n'haguéssim tingut coneixement, de seguida doncs, haguéssim actuat, haguessin demanat a la justícia doncs, que actués, perquè saben doncs, que ens presentem com a acusació particular.
L'Escola Pia de Calella ha enviat una circular informativa a les famílies del centre per explicar que el passat 5 de novembre, i en ser coneixedora que hi havia una denúncia contra de Prius, es va decidir rescindir el contracte de cessió d'espais amb el cor Harmonia, el centre musical, després de fer una concentració de rebuig ahir. La comunitat feminista de Calella ha anunciat noves accions en els pròxims dies.
I atenció en la crònica de successos. Un home es presenta a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Vic amb un crani humà per denunciar la troballa. Els fets van passar el passat 30 de novembre. La policia catalana va desplaçar-se fins a la zona muntanyosa del Muntanyà, entre Ceba i Aiguafreda, on es va fer més recerca per si hi havia més restes òssies. No se'n van localitzar d'altres. El 9FM, Clàudia Dinarès.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la procedència d'un crani humà que un home va portar a la comissaria de Vic el passat 30 de novembre. Un descobriment que l'home va fer en una zona muntanyosa del Muntanyà, entre Ceba i Aiguafreda, fins on la policia catalana va desplaçar-se per si hi havia més restes òssies, tot i que no se'n van localitzar de noves. La policia va obrir diligències i va traslladar el crani a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, Barcelona, des d'on s'està investigant a qui pertany. A hores d'ara no s'ha identificat. No se sap ni tan sols si és d'un home o d'una dona. Els Mossos recomanen que en cas de trobar-se amb restes òssies es trugui directament al 112 per tal que la policia pugui desplaçar-se fins al lloc dels fets i poder fer totes les gestions i investigacions corresponents.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El recinte de Sant Miquel del Fai s'obrirà finalment al públic la propera primavera després d'un llarg i complex procés d'obres per garantir la seguretat dels visitants. L'entrada serà gratuïta, però caldrà cita prèvia per accedir-hi i poder visitar, de moment, 12 dels indrets d'aquest espai natural que va ser adquirit per la Diputació de Barcelona ara fa 5 anys. Jordi Casino.
El mes de març és la nova data amb la que treballa l'ENS supramunicipal per reobrir aquest espai després d'invertir prop de 5.400.000 euros per sanejar un indret de gran interès natural i paisatgístic ubicat als cingles de Bertí, però que era de propietat privada i que es trobava en molt mal estat. Un fet aquest que, afegit a les destrosses que va provocar el temporal Glòria i a la pandèmia, han anat retardant la seva reobertura. En total s'han canviat 1.500 metres de baranes i tota la il·luminació, a més de sanejar tots els edificis i posar xarxes i malles a les roques, a banda de l'interès natural de l'espai, amb els famosos salts d'aigua i la presència d'espècies amenaçades com l'àliga de cua barrada. Sant Miquel del Fai compta amb un monestir que de moment no es podrà visitar i dues esglésies, una del segle X, ubicada en una bauma on hi haurà una exposició divulgativa del lloc. Lluís Martínez és el seu director.
Serà una visita de tipus cultural per conèixer els valors del patrimoni natural singular d'aquí i del patrimoni cultural arquitectònic de tots aquests edificis que tenim des del segle IX, segle X cap aquí.
Per accedir al recinte caldrà un codi QR i hi haurà control d'aforament amb un màxim de 200 persones alhora. L'aparcament tindrà capacitat per a un màxim de 90 vehicles i dos autobusos.
I a Lleida han començat els treballs per restaurar la part de la muralla de la Seu Vella afectada per una esllavissada l'any passat. Les obres s'allargaran durant 6 mesos i costaran 300.000 euros. Ho ha ullit de Ràdio Míriam García.
L'esllavissada va tenir lloc el 26 d'abril de 2021, però les obres no han pogut començar fins ara per la complexitat tècnica dels treballs, ja que les muralles són patrimoni catalogat. Així ho ha explicat el primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme de la Paeria, Toni Postius.
Cal tenir en compte que un projecte d'aquestes característiques no tan sols té una complexitat tècnica des del punt de vista de la reconstrucció que s'ha de fer, sinó que a més també, com que es tracta de patrimoni catalogat, doncs els diferents projectes que s'han anat treballant han tingut que ser avaluats precisament per les diferents comissions de patrimoni, tant de la Generalitat com a nivell municipal. treball, i això ha fet justament que hi hagi hagut un cert retard en la tramitació d'un expedient d'aquestes característiques.
La primera fase dels treballs se centra en la zona afectada per l'esllavissada, però en el futur, en una segona fase, també es faran feines de conservació als baluards del rei, la reina i l'Ubinyí. El conjunt dels treballs de restauració i de conservació tindran un import de 600.000 euros cofinançats entre Paeria i Generalitat. A aquesta partida s'afegeixen més de 400.000 euros que s'executaran des del Consorci de la Seu Vella, aportats entre Diputació i Fons FEDER, per a una primera restauració i consolidació de la zona del baluard del rei, el contrabaluard del rei i el baluard de la Punta del Diamant.
En cultura, tot a punt per celebrar aquest vespre la 72a edició de la tradicional Nit de Santa Llúcia.
És la Festa Òmnium de les Lletres Catalanes, un esdeveniment artístic en el transcurs del qual es fa el lliurament dels premis més rellevants de la literatura del país, entre els quals destaquen el Premi Sant Jordi de novel·la, el Premi Carles Riba de poesia i el Premi Mercè Rodoreda de contes i narracions. Coincidint amb el seu 70è aniversari, l'edició del 2020 va engegar amb un canvi de format i passa a celebrar-se de manera permanent al Teatre Nacional de Catalunya, consolidant-se d'aquesta manera com un espectacle televisiu i nit de referència del calendari cultural dels Països Catalans. Aquest dimarts 13 de desembre se celebra la 72a edició de la Nit de Santa Llúcia i s'emetrà en directe per TV3 a partir de les 8 del vespre.
Luz Casal, Sílvia Pérez Cruz, Joan Dausà, Buós, Beth o Tanxungueira són alguns dels nous concerts que s'han anunciat de cara al Festival Estrenes de Girona. Se sumen a les actuacions ja anunciades de Judit Nederman, de Tietz o els Amics de les Arts, Girona FM, Pau Villafañé.
El certamen també acollirà concerts de presentació a comarques gironines de propostes com Viva Suècia, Judit Nederman, Andrea Motis i Marco Mezquida, Anna Roig o The Tietz. La resta d'artistes programats es presentaran a la roda de premsa que tindrà lloc al febrer. Xavi Pasqual és el director de l'Estrenes.
Pensem que la programació del Festival Estrenes d'aquesta 11a edició, amb aquest cartell que hem presentat avui, doncs segurament és una de les més ambicioses, seguint la línia que ja vam iniciar amb la desena, on de moment comptem amb les estrenes dels nous discos, és a dir, la primera vegada que presentaran les cançons en directe serà aquí al Festival Estrenes i podrem veure doncs la presentació i l'estrena del nou disc de Luz Casal o d'un dels més esperats de Sílvia Pérez Cruz.
Les entrades es posen a la venda aquest dimarts a les 8 del vespre al web del festival. Recordem que l'estrena es tindrà lloc a Girona del 31 de març al 6 de maig amb una extensió a Barcelona durant el mes de maig.
Doncs precisament Barcelona ha presentat avui les novetats nadalenques per aquest any amb un pessebre en format mapping a la façana de l'Ajuntament i un espectacle aeri de gran format per rebre l'any nou com a principals novetats.
Barcelona donarà la benvinguda a l'any 2023 amb un espectacle aeri de gran format amb més de 200 drons i les campanades a ritme de llum i pirotècnia, tot plegat amb un missatge: fer una crida a la pau a Europa. Ho ha explicat el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí.
El Nadal és un moment de festa, és un moment de celebració, és un moment de família, és un moment de comunitat, és un moment de sortir a l'espai públic, és un moment de celebrar amb els ciutadans, però no podem deixar d'oblidar que estem en un context on la guerra truca a la porta molt a la vora, i ens va semblar que la nit de fi d'any era el moment per tenir un gest a favor de la pau, sense més matisos, sense més senyals.
El tradicional pessebre de la plaça Sant Jaume aquest any serà digital, en format videomapping interactiu a la façana de l'Ajuntament. La instal·lació virtual permetrà la interacció escanejant un codi QR. Els Reis d'Orient han anunciat que arribaran el 5 de gener a bord del Pailabot Santa Eulàlia, tot i que les obres de Via Laietana obligaran a modificar el recorregut tradicional. Això sí, anuncien una arribada espectacular amb la participació, obrint la comitiva de l'espectacle La Gata Perduda, que recentment han protagonitzat veïns del Raval al Gran Teatre del Liceu.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. En hoquei sobre patins, la Copa del Rei del 2023 es disputarà al pavelló Joan Ortoll de Calafell.
Es jugarà del 2 al 5 de març. La Federació Espanyola de Patinatge i l'Ajuntament de Calafell, conjuntament amb el Club Patí Calafell, han arribat a un acord per acollir aquesta competició. Serà la primera vegada que la Copa masculina es disputa en aquesta localitat. Calafell té molta experiència en organitzar esdeveniments esportius d'alt nivell i, com a més destacat, va ser la seu d'algunes competicions dels Jocs Mediterranis del 2018. El Parlem Calafell és, doncs, l'equip classificat d'ofici com a anfitrió, tot i que el seu tercer lloc a l'actual Hockey Lliga també li dona el bitllet per criteris esportius. La resta de participants es decidiran segons la classificació del campionat al final de la primera volta d'aquí dues jornades. El Barça, el Liceo, el Noia i el Reus Deportiu hi seran, i per a les altres tres places els més ben classificats són actualment el Caldes, l'Igualada i el Voltregà.
Mataró, Sabadell i Mediterrani ja coneixen els rivals als quarts de final de la Champions femenina de waterpolo.
El Mataró de Dani Ballart ha quedat aparellat amb l'Olympiacos, el vigent campió. El partit d'anada jugarà a Grècia l'11 de febrer i la tornada a la capital maresmenca el 25 del mateix mes. El Mediterrani jugarà amb un altre rival hongarès, el Dunjavaros. Primer jugaran a casa i la tornada en territori magiar. Finalment, l'Astralpool Sena Sabadell, actual subcampió de la competició, ha quedat aparellat amb el 6 Roma. L'anada serà a Can Llong i l'eliminatòria es resoldrà a la capital italiana. L'altre duel de dos quarts de final enfrontarà el Glifal de Grècia i l'equip Orangetti italià.
En handbol, el Fracking Granollers rep avui la visita del potent Nexe francès, líder invicte de grup en una nova jornada de la Copa EF, la segona competició continental de l'handbol. Des de Ràdio Granollers, informa Fàtima Ortí.
Aquest dimarts a les 9 del vespre es donarà inici a aquest enfrontament entre el corredor Mató Palafrugell i el Wings espanyol.
El Fracking Granollers té avui al vespre l'última jornada d'enguany a l'European League. El partit s'espera complicat i és que arriba just una setmana després de la derrota a Croàcia amb el Nexe, encaixant la segona derrota consecutiva a Europa. L'entrenador Antonio Rama ho destaca i posa de relleu les baixes.
Partit duríssim, un rival extremadament dur, primer de la classificació actualment, i que l'últim partit doncs, es va poder guanyar a casa seva. Tenim moltes ganes de tornar-li aquesta derrota. L'equip, molt bona dinàmica, però sí que és veritat que ja comencem a tenir baixes i molèsties d'alguns jugadors, que farà que el partit encara sigui més èpic.
A partir d'ara, l'European League i la Lliga Sobal descansen fins al mes de febrer. Hi haurà temps, doncs, per recuperar forces i, a més, serà necessari perquè el primer enfrontament de la Sobal serà amb el Barça.
Doncs fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa, que fan possible Abel Font al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Joan Barberà als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. I ain't got too much time to spare. But I'm in time for you to show how much I care. Wish that I would let you break my walls. But I'm still spinning out of control from the fall. Boy, you give good love.
xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8. Us parla Caral Pedemonte. El Consell de Ministres ha aprovat aquest matí la llei de famílies després de moltes controvèrsies entre socis de PSOE i Podem. El text reconeix la diversitat dels nuclis familiars, introdueix reformes per reduir les desigualtats i garanteix la renda universal de 100 euros per a la criança. També desplega nous permisos per a facilitar la conciliació, com un nou permís remunerat de 5 dies per cuidar familiars. Aquest dret se suma al d'abstenir-se a la feina per motius urgents com malalties o accidents fins a 4 dies més també retribuïts. A més, els pares i mares amb nens menors de 8 anys disposaran d'un permís sense sou de 8 setmanes per tenir-ne cura. Una altra novetat és que els 100 euros que fins ara cobraven les mares treballadores de menors de 3 anys els rebran també les que estiguin a l'atur o hagin cotitzat almenys durant un mes. La ministra de Drets Socials, Ione Belarra, ha destacat que es tracta de reformes necessàries.
Conciliar la vida laboral i la vida personal en Espanya és pràcticament de ciencia ficción. Y yo creo que por eso esta norma era fundamental para empezar a dar respuesta a esos problemas de conciliación que tienen muchas familias en España. Solemos decir que les hemos pedido a los padres y a las madres que sean